Els dimarts, a COPE Catalunya i Andorra, a 2:15 del migdia, Converses Gironines. Un espai de tertúlia amb alguna de les personalitats més representatives de la vida econòmica, política i social del nostre temps a les comarques de Girona.
Converses Gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencen les Converses Gironines, un programa on convidem habitualment les personalitats de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Els parla Lluís Arter, gràcies per la seva companyia. El d'avui és un programa excepcional, un programa especial, perquè, bé, que volen que no sàpiguen vostès, hem passat la pandèmia, aquesta programació nostra també s'ha vist totalment alterada i afectada, i avui és un programa especial perquè reemprenem les Converses Gironines i ho fem amb un programa totalment especial que alhora servirà per fer la cloenda d'aquesta accidentada temporada. Anem, però, a saludar amb en Josep Víctor Gay. Víctor, com estàs?
Molt bé, gràcies a Déu. Farem aquest programa a distància, però al mateix temps propers i possiblement amb el convidat més interessant i més important que podríem tenir.
Doncs efectivament, perquè com deia en Víctor, donades les circumstàncies, què millor que saludar el nostre convidat d'avui. Anem, sense més preàmbuls, a donar la benvinguda al doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona. Doctor Vilaplana, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
Com està, doctor Vilaplana? Com es troba? Ja veu vostè quines coses que té la vida? Sempre són els metges que ens pregunten a les persones, a la societat, que com ens trobem i quines coses té la vida, que ara que som nosaltres els que hem de preguntar als metges que com es troben, eh?
Sí, bueno, els metges en general, bé, tot i que, bueno, estem una miqueta, com li explicaria, estem una miqueta xof, estem una miqueta, pues, després del que hem hagut de fer durant tots aquests mesos i l'estrès, d'alguna manera, que s'ha passat i tal, doncs una miqueta de baixada. Però d'alguna manera, disposats també a donar el que faci falta de nou, si és necessari. Per això, d'alguna manera, fem tots aquests avisos, no?, perquè no hagi de ser necessari que tinguem a tindre, tornem a tindre uns mesos tan i tan feixucs com els que hem tingut ara al març i a l'abril.
Víctor, endavant, comencem.
Sí, sí. Doctor Vilaplana, a les facultats de medicina els havien preparat per una situació mèdica i social com la que hem viscut?
No ben bé, eh? Jo diria que sí, d'alguna manera, però realment no. Tots veiem el tema de les epidèmies i les pandèmies com una cosa molt llunyana, de l'edat mitja, de començament del segle XX. Sí que, evidentment, hem estat al tanto del que ha passat amb l'Ebola, amb el SARS, que va haver inicialment a començament dels anys 2000, etcètera, etcètera, no? O la fi del 1000. Però mai ens haguéssim pogut imaginar fer testimonis d'una pandèmia com aquesta que hem tingut, una pandèmia mundial que ha fet milers i milers de morts, que ha tingut a tot el món absolutament confinat a casa seu, la majoria de països, evidentment, i mai ens haguéssim pogut imaginar fer testimonis de que tots els sistemes sanitaris haguessin parat completament per atendre únic i exclusivament a una sola malaltia, a una sola epidèmia com aquesta que hem tingut. O sigui que, d'alguna manera, no estàvem preparats.
Doctor Vilaplana, anem a fer una mirada gironina sobre el que ha passat amb aquest Covid-19. El que ha succeït aquí a Girona, podríem dir que ha estat una plaça més del que està passant arreu del nostre entorn, o hi ha alguna particularitat característica que ens ha diferenciat aquí a Girona?
A Girona en concret, no, la veritat és que ho hem fet relativament bé. Me refereixo que, malgrat que els hospitals han tingut que estar absolutament dedicats a aquest tema, en cap moment podem dir que hi ha hagut un col·lapse de les unitats de cures intensives, per exemple, o que el sistema hagi fet fallida per alguns cantons. Tampoc, malgrat que sí que hi ha hagut una afectació important de les residències de gent gran, tampoc ha sigut de les que més. Girona, tota la província, tota la demarcació ha estat afectada per això, però menys que Barcelona, i d'alguna manera, pues, hem pogut trampejar relativament bé la situació, malgrat que l'esforç tant a la primària com a tots els hospitals ha sigut altíssim. Els hospitals comarcals, per exemple, s'ha fet una feina molt important de una tasca de parar el cop inicial, de tindre uns malalts greus inicialment allà atesos, per després si feia falta enviar-los al Trueta, o sigui que hi ha hagut molta tasca i molta coordinació de tots els hospitals de Barcelona. Jo penso que s'ha fet relativament bé, malgrat que hem estat únicament dedicats a això durant 2 mesos.
El doctor Vilaplana és molt modest perquè s'ha autocalificat i ha autocalificat a la professió de testimonis. Jo crec que han sigut els grans protagonistes d'aquesta situació. I li voldria fer una pregunta de tipus professional global. És a dir, una dels comentaris que s'han fet és que molts professionals, tant a nivell mèdic com d'infermeria, en els últims anys semblaria, parlo de professionals de casa nostra, de possibles col·legiats a Girona, que estan treballant a l'estranger i molt concretament al Regne Unit. Això és cert, i quina possible repercussió ha tingut aquí?
Bueno, a veure, des del tema de les retallades importants que hi va haver-hi en els anys 2009, 2010, 2011, la situació aquí a casa nostra ha estat molt precària. Els sous bons, la pressió assistencial ha sigut molt important durant tots aquests temps, i per tant molta gent amb títols reconeguts aquí a Catalunya, a Espanya, doncs, ha optat per anar a buscar la feina a altres llocs, a Anglaterra, a França, a Alemanya, però sobretot a Anglaterra i a França han sigut països on gent d'aquí ha anat a buscar feina allà perquè eren professionals reconeguts i més ben pagats. Aquest és un efecte que teníem abans d'aquesta pandèmia. Només ens faltava la pandèmia, doncs, per acabar de tots aquests professionals que d'alguna manera estaven amb sobrecàrrega assistencial i amb uns sous i unes condicions laborals no molt adients, doncs això ha fet que, evidentment, tots hagin patit encara més tot aquest efecte, no? Veurem una miqueta com va, però sí que aquest fenomen de gent que marxi és un fenomen que hem d'estar atents. Ens trobem, a més, també que hi ha hagut tot el baby boom que es va fer mitja en els anys 70, doncs ara se jubila i s'està jubilant. I en els últims 5 anys s'està jubilant moltíssima gent. I en els pròxims 4 o 5 anys també es jubilarà molta gent. Un terç de la professió, en el cas de medicina, però també a infermeria, s'està jubilant en aquests moments. I per tant necessitem un recanvi important de gent jove que agafi el relleu. Val? Jo penso que el sistema sanitari, evidentment, si ha estat el que ha estat i és el que és gràcies als seus professionals, això és, per mi està claríssim i molta gent ho reconeix, i el que hem de fer és, ara, veient què és el que ha passat, veient la història antiga de les retallades, que no haurien d'haver estat, de per altre cantó, la importància de tindre un bon sistema sanitari, la importància perquè cohesiona la societat molt i molt, i més en temps de crisi, i que hem de tindre clar que la inversió en sanitat és profitosa. Jo penso que l'ensenyança que hem de treure d'aquesta pandèmia a nivell, diríem, més macro, no? A nivell de lo que és pensada sobre el sistema sanitari, és que la inversió en sanitat és profitosa. És profitosa perquè cohesiona la societat, és profitosa perquè dona llocs de treball directes e indirectes, profitosa perquè, a més, aprofunditza i fa que hi hagi molta recerca, molt bona part de l'excel·lència en recerca universitària que hi ha en el nostre país és deguda a la recerca que es fa en els hospitals i a primària i en el sistema sanitari. I, per altre cantó, invertir en sanitat vol dir posar la persona al centre de les coses i, per tant, implica un model de país, un model de societat en la que les coses on hi ha la persona en el centre són importants. I penso que l'educació també, evidentment, no? Però penso que per això és important que tinguem tots clar que d'anar endavant tenir un sistema sanitari reforçat és clau, perquè pandèmies com la que hem tingut i que mai ningú s'esperava que tindríem, doncs es poden repetir. I encara no estem ben bé segurs que aquesta l'hagi passat, en absolut.
Doctor Vilaplana, vaig a fer-li una pregunta molt difícil de respondre, també de formular, però que pensem que és una de les que té en ment la gent que ens escolta. Doctor Vilaplana, vostè com imagina la tardor a Girona? Com serà la tardor en quant al coronavirus?
Sí. No sóc adivinaire ni tampoc epidemiòleg, eh?
Clar.
Però jo penso que això que estem veient una miqueta ara, aquest focus que hi ha ara a Olot, ara aquí a la zona del Cinca, de la franja de Lleida i tal, franja d'Aragó, tots aquests focus que hi ha i aquests petits brots els seguirem veient. Potser a la tardor en tenim més, i el que és molt i molt important és que aquests focus i aquests brots que hi hagin no siguin molt importants, els puguem controlar. I això és clau. Això és clau per no tindre en la tardor i en l'hivern que ve una situació com la que hem passat aquesta primavera. Ningú la desitja, ningú la vol, ojalà que ens equivoquéssim tots en aquest sentit, però estem en aquest risc. Estem en aquest risc perquè encara no tenim la vacuna, punt número 1. Punt número 2, tenim un percentatge de gent, diríem, immunitzada o que té anticossos o immunoglobulines, per això, molt baix, a Girona del 5%, a Barcelona una miqueta més, les puestos que han tingut greu repercussions, doncs pot ser del 8 o del 10%, el que és a Madrid i altres províncies del cantó. Per tant, hem d'estar molt atents a aquests focus, a aquests rebrots, perquè siguin pocs, perquè sigui poca gent, perquè això és molt ràpid, això s'extén molt ràpidament quan succeeix, i si els controlem de prop, de la vora, i sabem seguir els casos, i si haguem aïllat-los adequadament, doncs ho podrem fer bé. Si no, si se'ns descontrola, i els casos són molts, doncs ho passarem malament. Ho passarem malament i podrem tenir una altra situació com la que hem tingut aquesta primavera, en la que els nostres hospitals o els centres de salut es vegin més o menys saturats per això i per la grip, que també vindrem, que també tindrem un quadre de grip doncs, epidèmica, evidentment, com cada any, al voltant de Nadal, començament d'any. O sigui que hem d'estar atents, hem de tenir en compte que aquests quadres epidèmics, doncs, com l'explicaria, vull dir, si per exemple tenim 1.000 casos i la tassa de reproductibilitat és de 2, o sigui que cada persona infecta a 2 més, ara tenim una tassa molt més baixa, ara no arribem a 1. Però imaginem que tornem a estar al 2 perquè hi ha molta gent que té això. Doncs, si tenim 1.000 persones infectades en el pla de 14 dies, que és el temps que una miqueta aquesta malaltia té el període d'incubació, vol dir que el dia 13, n'hi havia 500, val? O sigui, que el dia 12 n'hi havia 250, val? I que el dia 11 n'hi havia 125. O sigui que, realment, si nosaltres deixem que siguin moltes les persones que siguis, amb una tassa de reproductibilitat molt alta, això es multiplica molt ràpidament. Val? I, per tant, hem d'estar molt atents als petits brots i hem de controlar molt ràpidament tots aquests contactes que hi pugui haver. Això és clau.
Jo m'agradaria tornar una mica a la professió. Vostè ens ha dit que una tercera part s'està jubilant, una tercera part es formen, hem de suposar que hi haurà un relleu, i aquest relleu passa per les facultats. Posats a concretar-ho, passa per la Facultat de Medicina de la Universitat a Girona, que en pocs anys, en pocs cursos, ha assolit, això ens consta, almenys des dels mitjans de comunicació, doncs aquesta facultat ha assolit un prestigi important. Per la seva joventut, diguem-ho així, no? en quant a facultat. Vostè animaria els nois i noies que ens escoltin a que no sols es facin metges i infermers, doncs estudin medicina, estudin infermeria, sinó que ho facin a la Facultat de Medicina de Girona. I quin és el vincle entre aquesta facultat i el col·legi que vostè presideix?
Afortunadament tenim... Començo per la segona pregunta. Tenim molt bons vincles, Des que jo estic i aquesta junta està en el Col·legi de Metges, la veritat és que tenim uns vincles molt importants amb la Universitat de Girona. Jo, en concret, estic a la comissió de qualitat de la Facultat de Medicina de Girona. Ens acabem de reunir avui mateix per nomenar una persona, una catedràtica precisament d'aquesta facultat, que sigui professora emèrita pels seus mèrits que ha tingut, a l'hora de donar prestigi a una universitat que, evidentment, és jove, però que ha demostrat, amb els percentatges de metges que treuen el MIR en les primeres posicions, amb el prestigi que ha agafat davant d'altres facultats, i sobretot perquè té un sistema d'educació, diríem que és únic, de totes maneres, a tot l'Estat. D'alguna manera, el sistema que la Universitat de Girona, la Facultat de Medicina de Girona, va agafar a l'hora d'ensenyar als seus estudiants, que és un sistema que es diu basat en problemes, és l'aprenentatge basat en problemes, ABP, aquest sistema, que fan servir algunes altres universitats, el Canadà, l'Holanda, etcètera, doncs és un sistema molt i molt innovador i que ha pogut posar al carrer a estudiants de medicina, a metges, ja, d'alguna manera, que treuen les primeres places del MIR a Espanya, no? I, per tant, penso que és un molt bon test i que el prestigi està guanyat amb molt bona, d'una manera molt important i d'una manera molt, molt innovadora, perquè són grups petits, ells mateixos fan la feina, ells mateixos estudien, els professors fan de tutors, fa el fet que el sistema aquest el coneixen. La gent que vol estudiar medicina sap perfectament que a la Universitat de Girona es fa d'una manera molt innovadora, i evidentment jo animaria a tothom, perquè penso que la medicina i l'infermeria són professions per qui té una certa vocació, per qui creu que ajudar els altres és pot ser la seva manera de realització personal millor. Penso que és la millor manera. Són per altre cantó professions que et permeten tindre un gran coneixement de moltes coses, i et permeten també, si vols no dedicar-t'hi a la medicina o a l'infermeria, et donen un trampolí important per dedicar-te a altres àrees de coneixement, a la recerca, a la indústria farmacèutica, a la gestió, que també són molt i molt importants en aquest món cada vegada més complexa que tenim. No tota la gent que estudia en una facultat de medicina o d'infermeria ha d'acabar fent de metge. Hi ha molta recerca a fer, hi ha molta gestió, hi ha molts altres camps on els coneixements que un adquireix fent de metge o d'infermera poden ser molt i molt útils, sense tindre que dedicar-te a la atenció directa dels pacients, no? Però per això ens falten metges, per això ens falten metges, perquè d'alguna manera no tots ells, calculem que un 18% no, un 18% dels metges que acaben no es dediquen a l'atenció pròpiament dels pacients, perquè són molt preuats per altres sectors, que veuen en metges i infermeres uns professionals molt informats en uns camps que són molt útils per les seves empreses.
Doctor Vilaplana, recordem que estem parlant amb el doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona. Comentàvem lo vocacional de la professió de metge, de l'ofici de metge, i en aquest cas jo li pregunto, doctor Vilaplana, per també lo vocacional de servir a la professió. Com s'ha viscut des de la Junta aquest període de pandèmia?
La veritat és que molta feina, perquè inicialment faltaven sistemes de protecció individual. Inicialment, és veritat que la societat es va volcar amb ajuda i trucava, i havíem d'encaminar totes les ajudes i tota la gent que volia col·laborar en diferents temes. I, per tant, des del col·legi hem estat molt ocupats aquests dies, també desenvolupant temes per metges que poguessin tindre problemes, metges que estan, diríem, més focalitzats en l'atenció en el sistema privat, que tenien tota una sèrie de problemàtica personal, professional diferent. Els metges del sistema públic molt, molt, molt avassats i molt, molt volcats en el que és l'atenció dels malalts crítics, però també l'atenció dels malalts a casa seu, telefònicament, des de la primària. Jo penso que, d'alguna manera, tota la professió, ja sigui a la primària, en els hospitals, a la pública, a la privada, doncs ha donat mostres de que realment és una professió vocacional. Tots teníem por, tots encara tenim por de contagiar-nos d'un virus que no coneixem, i penso que bueno, la professió ha donat el callo, ha donat el de pit en aquest sentit, i s'ha posat al davant a l'hora d'atendre, amb els mitjans que fossin, a tothom, a tots els pacients, a organitzar-se adequadament, a crear els hospitals fossin també llocs segurs, a que els centres de primària fossin llocs segurs, a que d'alguna manera es donés atenció a tothom, a que també a les residències d'avis hi hagués una atenció exquisida, malgrat tot el que es pot bé dir i tal, jo penso que els professionals, metges i infermeres han estat al peu del canó, i bueno, jo penso que tots plegats ens hem de sentir molt i molt orgullosos de la feina que s'ha fet. I seguim amb això, no s'ha acabat, i pensem que aquestes alertes que donem, de que s'ha d'anar amb cuidado, de que s'ha de vigilar, la distància, aquestes coses, són precisament per cuidar de la salut de la població, perquè tots entenem que sense salut no hi ha res més. Vull dir, tot s'acaba aquí. Vull dir, la salut és el que et permet disfrutar de tot el demés. Sense això, una miqueta totes les altres coses queden amputades, d'alguna manera.
Una de les darreres preguntes. El doctor Vilaplana exerceix la professió, és anestesista. Com ho ha viscut vostè a nivell personal, professional?
Bueno,
que també sí. Està un xic repartit entre el seu propi exercici professional, la presidència del col·legi, però ara voldria doncs, la resposta del doctor Vilaplana, anestesista.
Sí. Jo, com a anestesiòleg que sóc, ara aquests últims anys m'he dedicat sobretot al tema del tractament del dolor i estic focalitzat en aquest tema, però els meus companys, uns companys anestesiòlegs del meu servei del CUETA, doncs ells han estat molt directament involucrats amb l'atenció del malalt crític. L'anestesiòleg, que és el que porta els malalts crítics postquirúrgics i durant el quiròfan, i per tant la seva experiència en l'atenció del malalt crític és molt i molt alta, i tots els meus companys han estat volcats amb l'atenció del malalt crític en les unitats de cures intensives que s'han obert en el CUETA. Jo particularment no. Jo particularment he estat centrat en els pacients amb dolor i per tant he fet molta tasca d'atenció telefònica a gent que teníem pendent de fer, a gent que no podia esperar d'alguna manera perquè porten sistemes que s'han de recanviar i havien de vindre a l'hospital i havien de recanviar-se aquests sistemes de bombes intratecals, que en diem, i coses d'aquest tipus que es fan servir pel tractament avançat del dolor. Però sí, això i sobretot moltes hores enganxat al telèfon amb el tema de la presidència, perquè ha sigut una tasca important de coordinar-se amb els altres col·legis catalans, amb el Col·legi de Barcelona, Lleida i Tarragona, de coordinar-se amb tots els temes de solidaritat que hi havia, totes les coses, com he dit abans, que havien de preparar-se per als metges que estan a l'activitat privada i que havíem de gestionar des del col·legi aspectes que els hi afectaven molt i molt perquè han estat sense treballar durant 2 o 3 mesos. Val? O sigui que molt ocupat amb la tasca de president del Col·legi de Metges de Girona, potser des d'un segon nivell i des d'una segona barrera personalment com a estació que des de la tasca d'atenció directa als pacients, perquè no m'he dedicat a l'atenció dels malalts crítics, però molt al cantó de tots els meus companys de l'hospital i del meu servei en concret, que sí que han estat molt directament involucrats en horaris importants i evidentment amb por i amb estrès i amb angoixa, perquè són molts i molts els pacients crítics que s'han atès, i jo penso que s'ha fet molt bona feina, perquè aquesta atenció al malalt crític que s'ha donat als hospitals, però tampoc voldria oblidar-me de la feina que ha fet la primària, amb l'atenció telefònica, amb milers i milers de pacients, doncs jo penso que és el que ens ha donat aquest resultat, que ja veurem que en el temps, veurem en el temps aquesta epidèmia, l'analitzarem l'any que ve i l'analitzarem d'aquí 5 anys i tindrem una perspectiva molt més adequada de lo important i lo greu que ha sigut això que ens ha passat. Potser encara no en som prou conscients.
Doctor Vilaplana, estem a la recta final, possiblement la darrera pregunta, i li demanaríem, si és possible, brevetat. Estem a Girona, tenim territori fronterer, tenim aeroport, tenim frontera terrestre, tenim trens d'alta velocitat que venen de l'estranger també, i en aquests moments es parla molt a nivell tècnic, es parla molt de la capacitat de fer proves PCR a la població i es parla molt dels rastrejadors. De tot això, Girona, estem bé en aquests moments? Estem ben preparats per el que pugui passar?
Bueno, la veritat és que no conec exactament el tema, no conec com està a Girona el tema dels rastrejadors en concret, perquè ja sap vostè que hi va haver una certa polèmica inicialment amb el tema aquest, però el rastreig dels pacients i d'aquests focus que parlàvem a la vall, jo penso que l'ha de fer l'assistència primària i, per tant, cal invertir i dotar l'assistència primària perquè pugui fer el rastreig de tot això, a part dels controls que hi pugui haver en els centres de transport, aeroport, trens, etc, per la gent que vingui de l'estranger. Però el rastreig en concret d'aquests focus que hi pugui haver o d'aquests brots, això jo penso que ho ha de fer una assistència primària reforçada i ben dotada.
Molt bé, doncs, doctor Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona, li volem agrair moltíssim la seva presència en el dia d'avui en el nostre programa, que és el darrer de la temporada, i li desitgem molta sort i molta salut, no només per vostè, que també, sinó per tot el col·lectiu que representa. I alhora també li enviem un agraïment gran, ampli i afectuós, també per a vostè i per tota la professió.
Molt bé, els donaré la vostra caliu, i moltes gràcies a vosaltres per tindre's en compte i per trucar-me. Molt amables, molt amables.
Fins una altra oportunitat, doctor Vilaplana. Bon estiu. Gràcies, a reveure.
Adéu, bon dia.
Víctor, doncs, punt i final en aquesta temporada, eh?
Aquesta temporada accidentada, i esperem que la propera no ho sigui tant.
Correcte. Igualment, bon estiu per tu. Recordar a tota la gent que descansarem, com fem sempre cada any, els mesos d'estiu, i que tornarem al setembre, com sempre, al mateix lloc, a la mateixa hora, i amb aquestes converses gironines, sempre amb el suport de la Diputació de Girona, que ha fet possible aquesta emissió radiofònica de proximitat. Tots els programes que fem els fa possible la Diputació de Girona, com la conversa d'avui amb el president del Col·legi de Metges de Girona, el senyor, el doctor Josep Vilaplana. Víctor, bon estiu, gràcies.
Gràcies.
Molta salut.
Bon estiu.
Fins aviat. Gràcies. Adéu-siau.